Tot costa.
Arriben des de Polònia unes paraules de Lewandowski en què admet que la temporada passada se li va fer llarga i pondera la qualitat dels minuts que jugui al Barça per damunt de la quantitat. Diria que aquest ego reformulat del polonès segur que agrada a Hansi Flick.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocinen el Tot Costa.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
D'aquest dimecres 3 de setembre de 2025. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs que avui hi ha hagut una mala notícia pel Barça i per Hansi Flick, bàsicament. Alejandro Valdés s'ha lesionat el bíceps femoral de la cama femoral de la cama esquerra i a l'espera de saber-ne més respecte a l'abast de la lesió. De moment el que és segur és que es baixa pel partit contra el València, que avui 3 de setembre encara no sabem on es jugarà. Ara la Laia Tudel ja ens especificarà una mica el temps de baixada de Valdés.
No, és el pitjor moment de la temporada per lesionar-se ni de bon tros, totes fossin el mes de setembre, però és veritat que amb Valdés i els bíceps femorals prou sí. Sobremullat.
De fet, he dit que era notícia dolenta pel Barça i per Flick, especialment també per Valdés, que el persegueixen les lesions. Certament. Tot això, l'Espanyol ha establert els criteris per al dorsal 21, un dorsal que ja sabeu és emblemàtic a l'Espanyol, en homenatge a Dani Jarque. Doncs l'Espanyol ha fet un protocol que a partir d'ara, tant el masculí com el femení, aquest dorsal el durà sempre un jugador del planter que acabi de pujar al primer equip fins que en pugi un altre. I a partir d'aquí, quan hi hagi, si pugen dos, diríem que hi ha uns criteris de desempat, després ens ho explicarà el Fito. Per cert, Manolo González ha estat nomenat millor entrenador del mes a la Lliga.
Amb absolut mereixement, tenint en compte que l'Espanyol ha començat amb aquest 7-9, que l'equipara, per exemple, al Barça i el deixa a tocar de posicions Champions, si és que hi anessin 5 com aquesta temporada de la Lliga Espanyola.
Avui també la justícia ha condemnat un any de presó l'aficionat que va insultar Iñaki Williams amb crits racistes durant el partit de Lliga que va enfrontar l'Espanyol i l'Atlètic Club la temporada 19-20. L'acusat ha reconegut els fets i ha estat sentenciat també a una multa de 1.080 euros, la prohibició d'entrar a estadis de futbol de qualsevol categoria durant 3 anys i també la provisió de treballar en àmbit educatiu tant docent com esportiu d'oci durant 5 anys.
5 anys són precisament els que han passat des dels fets fins al càstig final que, déu-n'hi-do, és possible que la mateixa persona que en aquell moment va fer aquest disbarat ara ja no el faria, però evidentment la justícia va així de ràpida.
És bo que se sàpiga quin és el càstig perquè sí, sí. És probable que més d'un que no el podem educar ja, doncs com a mínim s'ho repensi per les conseqüències. Encara en futbol, el Mallorca ha tret la capitania Dani Rodríguez, que va fer un doble comunicat després del partit contra el Madrid, contra el seu entrenador, perquè Arrasate va fer entrar al camp Jan Virgili amb un sol entrenament per davant d'altres companys. Dani Rodríguez considera que això és una falta de respecte, així ho va dir en el segon comunicat que va fer, i el Mallorca, doncs, no ha caigut bé i l'han castigat.
Doncs au.
A la Vuelta, l'onzena etapa que es disputava a Bilbao ha finalitzat sense guanyador. Les protestes pro-palestines contra el genocidi de Gaza han obligat l'organització a donar per tancada l'etapa a 3 quilòmetres de la línia d'arribada per motius de seguretat. I, per tant, avui no hi ha guanyador oficial, sí que han pres els temps en el moment de l'aturada. I Vingegaard i Tom Pido, que han aconseguit un forat d'uns 10 segons respecte d'un grup on hi era Almeida, tercera general. A l'espera dels resultats oficials, Vingegaard és més líder, amb 48 segons respecte a Almeida i 58 de Pido.
Amb l'Isaac Vilalta repassarem aquest incident extraesportiu que ha tingut conseqüències, com explica la Sònia, esportives, i que ja no és el primer cop que passa aquesta vuelta, perquè en la crono de Figueres ja l'equip Israel es va veure entorpit en el seu trajecte. Aquell dia sí que hi va haver classificació de l'etapa, però és veritat que està sent una vuelta especialment calenta en aquest aspecte.
A l'Eurobàsquet, Espanya va perdre ahir amb Itàlia i ara s'ho jugarà tot contra Grècia demà. És cert que si abans Geòrgia guanya a Bòsnia, Espanya ja estarà classificada, però si no, hauria de guanyar aquest últim partit contra els grecs per no quedar eliminat, perquè els d'Escariolo no quedin eliminats.
I això que ahir havien començat 0-13, com vam explicar aquí en directe del Tot Costa, però després els italians van eixugar aquest avantatge i no fa bona pinta en general aquest europeu per l'equip que encara dirigeix Escariolo.
En tenis, Alcaraz i Djokovic s'enfrontaran a la semifinal de l'Open dels Estats Units, que ja està definida. Sinner busca la seva a l'altra banda del quadre en partit d'aquesta matinada contra Musetti. De fet, en joc hi ha el que presumiblement serà el rival de Sinner. Aliassime està jugant contra Demiñaur. Demiñaur ha guanyat el primer set per 6-4, 1-2 en el segon set. El quadre femení ja està definida a la semifinal de Sabalenka contra Pegula, i els altres dos partits de quarts de final que es juguen avui, Anisimova-Swiatek i Muchova-Osaka.
Hem convocat l'Àlex Corretja per fer un ull de falcó, ja amb la mirada posada en aquest primer grandíssim partit del US Open, el duel entre Alcaraz i Djokovic de la semifinal.
A l'Europeu masculí d'hoquei patins, l'equip espanyol tanca 3/4 doncs, a la primera fase de la competició, jugant davant Portugal, l'anfitriona. Amb un empat, la selecció espanyola passarà de fase com a primera de grup. I aquest matí s'ha presentat a Barcelona el Gran Premi de Catalunya de motos, que s'ha de disputar aquest cap de setmana al circuit de Barcelona-Catalunya, i la notícia del dia és que Aleix Espargaró ha obtingut una wild card per poder participar al Gran Premi d'aquest Gran Premi, vaja.
Amb el Damià Aguilar, que no té wild card, sinó que hi participa en totes les curses, començarem a fer bullir l'olla d'aquest Gran Premi de Catalunya d'aquest cap de setmana a Montmeló, pel qual recordeu, ho anirem dient durant el programa i estigueu especialment pendents a l'antena de demà, tenim un abonament doble per seguir els entrenaments de divendres, la cursa sprint de dissabte i la cursa llarga de diumenge. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimecres, que té una pregunta per la nostra audiència.
Què faríeu amb el Camp Nou? Continuem insistint sense saber on es jugarà, per exemple, el Barça-València, on es jugaran els primers partits de la fase Lliga de la Champions, on es jugarà la resta de la Lliga, i us preguntem què faríeu vosaltres amb el Camp Nou. Amb dues opcions, tornar-hi ara, quan es pugui, o jugar tot l'any a Montjuïc. Què considereu que cal fer? Podeu votar l'enquesta que tenim penjada tant a Twitter com a Instagram i dir-hi la vostra a qualsevol de les nostres xarxes socials.
Per cert que avui, i ja vau veure ahir amb el fitxatge de l'Òscar García, que el Tot Costa ha treballat fins l'última hora del mercat, avui un altre dels fitxatges d'aquest estiu. En aquest cas, gairebé recuperem un efectiu del Tot Costa. Avui torna Andrea Ors, àlies La Casa Talents, per fer la seva mirada particular sobre el mercat de fitxatges que va tancar dilluns. Des d'ara i fins a les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Senyor Gerard Tautet, bona tarda.
Bona tarda.
Tot en ordre?
Doncs sí, tot en ordre.
I ara amb el mercat tancat encara més.
Sí.
Una mica més relaxat.
Més en ordre.
Més relaxat.
Més en ordre i bé, l'estiu ja el donem per finiquitat.
Sanjat.
Sanjat. Només falta canviar la colònia, que vingui aquí el fred.
Quan toca
canviar,
això?
No ho sé, ja t'ho diré, seràs informat.
Molt bé.
Això deu ser cap a l'octubre, novembre.
Sí, ara la fresqueta.
L'estiu encara, eh?
Sí. No ho sé, em regiré pel clima.
Molt bé, molt bé. Mireia Ruiz, bona tarda.
Molt bona tarda.
Tot en ordre?
Super en ordre.
Sí? No, no tens canvi de perfum previst ni res, eh?
Abans li dic, saps que porto una colònia que no és la de sempre?
Però això perquè preveies que et trobaries amb l'autet?
Perquè... No, perquè abans de sortir de casa tenia molta calor i he pensat, aquesta és molt més fresca que l'altra. I m'ha de tirar per sobre.
Veus? Sí, veus? Tu sí, la tries al dia, no a la temporada.
No, és que ja estem...
Dins de la temporada...
És un upgrade, això, ja.
Reblem clau, ja.
Dins de la temporada n'hi ha diverses.
Mira,
ha
mira.
Una.
Sí, i tu et vas posar les mans al cap perquè jo en tenia una a l'hivern i a l'estiu.
Quin gran aroma desprèn aquesta tertúlia d'avui. No me'n vull perdre ni un segon. Tira, Salva.
Tot costa una dècada.
El president del Comitè Olímpic Japonès, encarregat dels Jocs de Tòquio 2020, el senyor Tsunekazu Takeda, ha anunciat que es retirarà el juny sense portar a terme la cita olímpica.
Tsunekazu dimiteix, però els Jocs Takeden a Tòquio. De tot plegat, des d'ara
no, 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 no m'ho puc creure que faci...
Tot costa una dècada. Catalunya Ràdio, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Ara, mentre escoltàvem aquest passatge dels nostres 10 anys d'història, la Laia Tudel deia, qui joves, quan ens veia les imatges, crec que es referia especialment a mi, de... Que...
No, i la Sònia també, vull dir,
jo estic exactament igual, Laia, sisplau, eh? Costa, però ara que et sentia fer un dels teus acudits, perquè després et diguin que no ets divertit, eh?
Qui et diu que no ets divertit?
L'han acusat, ara la Juliana Canet l'ha acusat de no ser divertit.
Però molta gent li diu que no és divertit.
A veure, Mireia, és agra. Vull dir, no és
divertit. Exacte.
Hi ha bromes concretes que hi fa molt riure.
El problema és que hi ha un contrast entre el meu personatge públic i la meva vida privada, i la gent no ho acaba d'entendre. En fi, dit això, deia això dels joves i no joves perquè estem escoltant Bon Jovi, que no està jove, no ens enganyarem. Red, White and Jersey, crec que és aquest tema que diu el Salva Pou que els estan reversionant.
Que t'ho va dictant el Salva, el que has de dir.
No. Estic intentant fer memòria del que m'ha dit fa una estona. Bé, és veritat que ell, passen els anys per tots, que, mira, em sembla el floquet de neu, però la veritat és que la seva música sona igual que tota la vida. Molt, molt més jove que Bon Jovi, i per descomptat que un servidor està Alejandro Valde. Laia Tudel, bona tarda.
Se m'agrada dir a mi, dic, home, jo de tu tampoc tant.
No, la veritat és que no.
No, però una mica més sí, això sempre serà així. Alejandro Valde sí que és més jove que tu.
Però no, avui no és un bon dia per...
No, perquè avui s'ha lesionat a l'entrenament d'aquest matí a la Ciutat Esportiva, una lesió muscular. Segons el comunicat del Barça, parlen de petita lesió muscular, això vol dir, lesió vol dir un petit trencament, el bíceps femoral de la cama esquerra, ara és aturada, és cert, dius, aquí guanyes una mica de temps, però vaja, no jugarà el partit de Lliga amb el València de la setmana que ve, i de fet els companys de TV3 ja han apuntat fins i tot a 3-4 setmanes, vull dir, com si l'objectiu ja fos pensant en el PSG, de l'1 d'octubre, sí.
Doncs, home,
veurem durant aquest mes de setembre com va evolucionar.
Que no discuteixi però... que sigui un trencament petit, però és un mes, és una bona, bona lesió, i a més quan acabes de començar, i bé, pel camí es perdrà Newcastle, que fa pinta de partit exigent, bé, en fi, no... No en farem un delta baix perquè no ho és, però no és una bona notícia, especialment perquè, com comentàvem abans, és un jugador que pateix per aquí.
Clar, per això, que segurament quan fan la previsió del temps ja diríem que tiren una mica
que tiren més llarg,
tenint en compte els precedents a Valde, el seu físic... Sí,
al principi, l'última anterior, l'última lesió en aquesta mateixa zona, al principi van dir entre 2 i 3 setmanes, pensant que seria això, perquè més o menys aquestes lesions acostumen a apuntar a 3 setmanes, i al final Valde va acabar trigant un mes, llavors poder... ja va millor.
És veritat que Valde, el tram decisiu de la temporada, final de Copa Inter, l'Inter segur, i la final de Copa jo diria que també se la perd. Vaja, recordo...
Va jugar Gerard Martino.
Recordo els debats bizantins perquè anàvem a San Siro, a Mèric i amb Gerard Martino de laterals, que acollonia una mica i la veritat després van ser gairebé els millors.
Sí, pot anar tranquil·lament, sí.
Bé, doncs no... Per sort, ara Gerard Martín ja està inscrit, imaginem que en plena forma, i per tant serà el moment de recuperar el to que va demostrar en el final de temporada.
D'aquí la pressa, potser, no, de Flick? En què s'inscrivi Gerard Martín, recordeu, fa una setmana o...
Bé, ja el volia pel primer dia, crec que, ja el va molestar no tenir-lo per Mallorca.
Probablement la acumulació de la càrrega càrrega de Valde, doncs, pot ser que s'hagués hagut d'anar una mica més en compte, perquè sabent que és més delicat en aquest sentit. Per això probablement...
Sí, és veritat que fins ara s'han jugat partits de setmana en setmana, vull dir que no crec que Flick pugui dir, ho veieu? No el vau inscriure i ara resulta...
Sí, no. D'aquí la pressa, vull dir, que de la insistència
sí,
també.
Sí, no.
I a part que no hi ha central esquerra, tampoc. Per tant...
Tot això, Valde tampoc no ha acabat cap dels tres partits que s'han jugat. Sempre l'han substituït a Mallorca.
Doncs més em reforça la meva tesi de que anava just.
Sí, és veritat que el camp de Llevant, per exemple, no sé si l'hauria canviat igual, però va ser perquè Flick va canviar defensa de 3.
Sí, va acabar amb 3 defenses.
Però bé, és veritat que ara tens Gerard Martín
i el que ha passat,
en el seu defecte tens Jofre Torrents, que de moment està en absoluta dinàmica de primer equip. Dius això del central esquerre perquè dones opcions a Gerard Martín d'instal·lar-se com a central esquerre?
En algun tram de la temporada jo crec que el veurem. Jo crec que sí.
No.
Jo crec que sí.
Té el
perfil de sobres per fer-ho. A més, Flick ho ha provat. I a Cornellà havia jugat també i crec que el podem arribar a veure.
I Flick ho va provar abans de saber que Íñigo no hi seria. Ara,
podem temporada. Arribar a veure per una sortida més net. D'esquerra...
Ho va començar a provar la gira i alguna tot i que sabíem. Nosaltres no ho sabíem, jo crec que ell sí que s'ho ensumava perquè a mi allò em va sonar decisió estranyíssima.
És que és l'únic esquerrà que hi ha per la línia defensiva, diguéssim, que pot optar aquí. El no haver-hi Íñigo, si en algun moment es necessita aquest perfil, jo crec que es pot utilitzar. És un nano ordenadet, concentradet, això és vital per tirar la línia, o no tirar-la, o estar junt amb el seu company de línia, Cobercí en aquest cas, o qui sigui. Crec que ho pot fer i crec que el veurem algun dia.
Molt bé. Mira, això no estava en el guió, no estava en el guió, però em suggereix una pregunta. Flick ens ha ensenyat ja tots els centrals en nòmina en aquests partits que s'han jugat, ho dic bé, oi? El Christensen, sí. Araujo, Eric, Cobercí...
Fins i tot en una emergència, Condé central, recordem-ho, eh?
Sí, no, dic, sí, dic els que hem vist fins ara.
Exacte, no.
Amb quina parella us quedaríeu?
Jo crec que...
Culpa teva, perquè anàvem a parlar de laterals esquerres.
Doncs mira, mentre respon la Mireia, ja ara t'ho diré.
De les que hem vist, jo crec que la més contundent i la que crec que té més futur és la d'Araujo-Cobercí, i m'agradaria explotar una mica més la de Cobercí-Christensen, amb Cobercí a la dreta i Christensen a l'esquerra.
El Salva Pou ha volgut animar el Gerard Tautet en el seu pronòstic.
Jo m'aniria també a Christensen Cobercí. Sí. Tot i que a mi em falta la peça del central esquerre per sortir de net.
Entenc que tots dos parleu com a la millor parella possible quan tothom estigui en forma, perquè s'ha de dir que, per exemple, a Cobercí no ha començat gens bé la temporada, és a dir, no sé si ara mateix...
Ja, el que passa del partit de Vallecas a Cobercí l'ajuda.
Sí, exacte. No, exacte, que també...
És un partit de Vallecas sense jugar, suma.
Això del millor sempre és el que no juga...
Cap dels dos ha dit Cobercí, Eric. A mi aquesta m'agrada, aquesta parella, també.
Eric, jo ara, de moment, és el lateral titular, per mi, perquè Condé li veig una progressió mica en mica.
Mira, m'ha agradat més l'inici de temporada d'Eric que el de Condé a la dreta.
Sí, Condé a mi em fa la sensació d'aquell jugador dièsel que, si no el poses, no hi arribarà.
Sí, no, però ja anirà arribant, però el seu ritme, crec jo. És un, em dona la sensació que un cop s'instal·li allà, ja no el mouràs, però ara, jo crec que ara Eric està per davant. No és que estigui malament Condé, és que Eric està per davant, per mi.
Bé, i per Flick. Fins ara Flick. També, perquè el dia que no l'ha posat de lateral dret titular és perquè el volia fer jugar de central.
Sí, però això és com l'any passat una mica a la porteria, de no és perquè aquest jugador estigui malament, no és perquè Iñaki Peña estigui malament, és perquè en aquell moment Stensen estava millor, o així Flick ho considerava, és el mateix que ara amb Eric i Condé. Jo també crec que Condé no està malament, crec que no està fent un mal paper els minuts que ha tingut, però m'agrada molt també que Flick digui, ostres, Eric va fer un final de temporada brutal, Eric ha fet un principi de temporada brutal, perquè ha de tirar d'inèrcia i fotre Condé. Jo crec que estic d'acord amb l'Autet, m'agrada molt l'inici de temporada d'Eric i jo també crec que està instaurat.
Això està bé, perquè instigues una mica a Condé, no? Despertem, perquè si no jugarà l'Eric.
Home, és que l'any passat...
Condé, crec que això de despertar s'ho agafa un ritmet també que va fent. Ja serà titular.
Sí, però estem parlant d'un tio que havia jugat 100 i pico partits seguits, vull dir.
No, i doncs tornar a jugar quan agafi el to, però
no el veig estressat. Ha fet unes declaracions a França, reconeixent que la lesió del tram final de temporada el va frustrar i que és producte d'haver volgut jugar absolutament tot.
L'entrevista és xula, eh? I molt madur, se'l veu conscient d'aquesta progressió que et dic en aquest inici. No anirà a rebentar-ho per ser titular. El tio té un pla, crec, i un cop l'aconsegueixi serà titular, però a mi no hi ha dubte de rendiment.
Sí que fa pinta que Koundé, que potser pots pensar errònia o gratuïtament pels seus looks i tal, que és un personatge més frívol, però que em sembla que allà dins hi ha substància per les coses que li sento dir de tant en tant. En fi, hem començat per lateral esquerre i hem acabat al dret.
Culpa meva, potser he saltat.
No, està bé. Ara hem fet tota la defensa i ara anem a la porteria. Lady Gaga diu que és que ha sortit a les 6 de la tarda. El Salva estrena temes.
Molt bé.
En exclusiva aquí al Tot Costa, pràcticament. Exclusiva mundial, ja, pràcticament.
No sé si existeix encara, però no deu haver sonat a l'MTV i ja l'estem punxant aquí.
MTV! Estem celebrant la desena temporada del
no
Tot Costa.
No existeix l'MTV, ja?
Jo crec que suposo que sí, no?
Però ara ja no es mira, no? Com abans, no sé.
La gent ara és YouTube.
Com veu, sereu vosaltres que no la mireu.
MTV sona molt a segle XX.
Bueno, segle XX, correcte.
Que deia que estem estrenant... estem fent la desena temporada del Tot Costa Esportiu i jo crec que la quarta cinquena del Tot Costa Musical, vull dir que ja... Jo crec que va arribar més tard,
jo
però...
Jo ja no puc dir més vegades que volem un programa ICAT.
De mil maneres diferents.
Si els rectors d'aquesta santa casa insisteixen a mantenir-nos aquí...
Per alguna cosa serà.
D'aquí poc podràs convidar Sergio Ramos.
Exacte. Seria una gran entrevista, aquesta. Entre tot experts musicals.
M'encantaria Sergio Ramos cara a cara amb Jordi Costa.
És una matèria que ens hem guardat per demà amb David Sánchez.
Davant, us escoltaré.
Vull al cap de pensar com podem...
Obrirem amb això, llavors. És que, clar, és
el millor és que el tio, crec que va dir a l'Hormiguero que...
Es vol dedicar a la música,
no,
sí.
Creia que guanyaria un Grammy.
Primer el Grammy abans de ser entrenador, no? Que algun dia serà
Champions
entrenador.
Però abans veig guanyar un Grammy o alguna cosa així.
Doncs mira què et dic. Jo veig més fàcil que guanyi un Grammy que una Champions com a entrenador.
Ostres, bé.
Hay cosa que no te di.
Ara feia dies que no sentíem.
Però escolta, que anàvem a parlar d'una cosa molt xula.
Com deia, parlem de la porteria. Ja sabeu que periòdicament la Laia ve a explicar-nos interioritats del vestidor del Barça i com és de portes endins un personatge concret. I, sens dubte, un dels personatges, si no el personatge d'aquest inici de temporada a Can Barça, i especialment després de la seva actuació a Vallecas, és Joan García. Com ha aterrat Joan García a Can Barça?
A veure, us podria fer un podcast ara mateix de Joan García. Estem endinsat tant i...
Quan comença el Barça?
S'ha de bé. Farem un especial Joan García.
Per què et penses que avui ens ho pot explicar? Perquè això...
Si no, això seria tot per reservar.
Això era un capítol de reservar claríssim.
Claríssim. No, us he de dir que després de parlar amb gent del vestidor i gent del seu entorn, Joan García té molts números de treure-li el títol de gendre perfecte de Catalunya pel Covarsí. Que teníem fins ara.
Déu-n'hi-do, això és difícil,
És un repte, això,
Doncs, bé, no sé si treure-li, però competeixen. M'heu fet cara així estranya, no sé per què ho fer, però vaja.
Molt bon nano.
Tot el dia que t'anàvem demanant un titular per aquesta informació que ens explicaràs, aquest agradat, i aquest era el titular.
Expliquem. L'aterratge de Joan García, el millor possible, com us podeu imaginar, que pot tenir un jugador. El vestidor, jugadors ja estan enamorats de Joan García i ell està molt feliç. Ens insisteixen en què està molt feliç ara mateix de ser al Barça després d'aquests dos mesos de ser i de fer la pretemporada i temporada amb el Barça. A veure, el vestidor, els més sorpresos podríem dir que són els jugadors que no havien coincidit tant amb ell, que no el coneixien, no? Perquè s'han sorprès molt de l'alt nivell que té els entrenaments, perquè ens diuen és que ho atura tot. Els jugadors que més el coneixen, evidentment, com que ja havien coincidit amb categories inferiors de la selecció espanyola, per exemple, doncs ja sabien una mica el que era. L'estaf, més que sorprès, el que ens diu és que confirmen les expectatives que tenien amb ell,
Flick està encantat amb Joan Garcia. L'estafa el va seguir, hem de tenir en compte que el va seguir molt la temporada passada, que durant molts mesos, sobretot els últims mesos de temporada, es va veure molts vídeos a l'estaf del Barça de Joan Garcia, molts partits, moltes imatges. Flick va ser una de les persones que va parlar amb Joan Garcia quan el van fitxar. En aquella conversa, Flick li va dir que el volia l'equip, que tenia moltes ganes de treballar amb ell, però no li va dir mai que seria titular segur. Però vaja, de tot això, d'aquests dies de... quan va fitxar pel Barça o quan va decidir, ja en parlarem ara, més endavant. Anem a parlar de l'aterratge. Què destacant d'ell, el vestidor del Barça? Que és molt ràpid de moviments, coses que hem vist també nosaltres, que és un porter molt valent, que és molt bon pilotes dividides, que és molt reactiu, que no és gaire habitual trobar un porter de 1,95 amb desplaçaments tan ràpids. Arriba sobrat a les pilotes.
És molt àgil, sí.
El vestidor. Del joc de peus ja el teníem vist, vull dir, aquí no els ha ni sorprès ni no sorprès, vull dir, ja és el que havíem vist als vídeos i quan havíem fet el seguiment. L'únic dubte que tenien amb Joan Garcia des de l'estaf era veure com s'adaptaria al fet de jugar amb una defensa tan avançada, com defensaria aquest espai entre la defensa i la porteria, i això realment ho va agafar molt ràpid, perquè, per exemple, no? Per comparar, ens posàvem l'exemple amb Stensne, va trigar, ens diuen des del vestidor, 5-6 partits a agafar aquest espai, que no està malament, vull dir, per un partit, per un porter que no va jugant mai, i Joan Garcia, des del primer dia, diu, ens explicaven, des del primer partit d'aquests que fan ells, els entrenaments, aquests que fan de pretemporada, que el vam veure, ja va entendre perfectament, perquè destaquen que és molt intel·ligent, també al cap. Frases literals que diuen, sabíem el que firmàvem, però ara ho veiem i ho estem confirmant als entrenaments, i atenció, serà un dels top 3 de porters europeus, Joan Garcia. I no a llarg termini, sinó aviat. I el que dèiem de la intel·ligència al cap, al camp, perquè interpreta molt ràpid les jugades, les situacions de partit i sobretot que és molt conscient de les limitacions, que evidentment hi ha coses que encara ha de millorar, però que ell s'adapta ràpid i que això ell aprèn molt ràpid i que evidentment ell és el primer que vol millorar i té molt marge, és molt jove, però que com que és tan intel·ligent, tot això ho agafa molt ràpid. D'aquest punt de... quan parles amb el vestidor, d'aquest moment d'ara, no? Ara, aquests dies d'actualitat que hi havia, per exemple, que no ha anat convocat amb la selecció espanyola, no? Si això els havia sorprès. T'he de dir que la reacció és... al vestidor del Barça penses en tu mateix i diuen, millor, perquè en aquest moment ens va molt millor per treballar amb ell totes les coses que encara hem de treballar.
Sobretot perquè anar ara amb Espanya vol dir anar a fer una tournée per Bulgària i Turquia, que com a tercer porter, vaja, que com si no hi anés, no tindria cap minut, doncs molt millor que es quedi aquí.
També tenen molt clar que no trigaran a cridar-lo perquè és, de fet, el veuen el meu porter el mateix que pot ser seleccionable i que un cop el triïn ja no baixa d'aquest carro de la selecció espanyola.
Però això depèn molt a vegades de gustos de l'entrenador perquè per mi...
I de gestió de vestidor, no?
Per mi és millor, Joan, que els que hi han convocats. I el segon, el suplent, també és millor que el titular. Per mi, Raya és millor que ja ho diré,
que Unai.
Llavors, bé, a De La Fuente li agraden aquests i ja ho veurem.
I ell personalment, el jugador, diríem que és que ara mateix, no diré que tant és per ell, no sé, però que amb tranquil·litat no el van seleccionar i ja el seleccionaran si l'han de seleccionar. Vull dir, no és un tema que ara mateix el preocupi a Joan Garcia.
Tot és això... possible que sí que el preocupi més que Joan li van dir, home, però clar, s'ha acostumat a l'Espanyol que t'arriben 28 vegades, al Barça t'arribaran molt clares però dues. I no, també li arriben 28.
Però li agrada a ell, això.
Li agrada,
perquè clar, si no és allò que els porters s'avorreixen. No, li agrada. Ja et dic que és un porter valent.
A Flick poder no li agrada tant, però bé.
No, això seria una altra qüestió, clar, no, segur que no. Tot això és adaptació a nivell esportiu, però quan et parlen de Joan Garcia et destaquen que si de casa en aquests primers dies d'adaptació doncs el que més ha sorprès és la seva personalitat, com és ell.
Ara arribem al moment gendre, eh?
El moment que més m'agrada. Tot això ho he fet ara pels que us agrada a vosaltres.
Per omplir.
Tot això per justificar...
Panenquites, gràcies,
no,
bona tarda.
Saps què passa? Per justificar que això no he anat al que no surti a explicar, sinó que el tema l'he fet al tot costa i he fet la part esportiva. Molt bé, un cop he fet això anem... No, a veure, el tema més personal, ell, l'ambaixador que l'ha ajudat d'entrada a introduir-se, ha estat Dani Olmo per una qüestió de que fa temps que es coneixen, perquè comparteixen agència, per exemple, però llavors a partir d'aquí, doncs, els jugadors que més s'han fet i que es fan amb Dani Olmo, com són Pedri, Ferran, Fermín i Eric Garcia, atenció amb Eric Garcia i aquesta connexió Joan Garcia, Eric Garcia, doncs són amb els jugadors que més s'ha fet i que la gira més van estar amb ell. Amb Eric
Això
Garcia...
Això ve de l'Olímpica?
Amèric Garcia, per exemple, d'inferiors, perquè tenen edats similars, Amèric, o...
24.
Crec... 24 i...
Sí, Amèric, en té 24.
24, no? 24. Sí. I, de, per exemple, els Jocs Olímpics va coincidir amb Covarsí. Vull dir, va coincidir amb més gent
sí,
del Barça.
Sí, els Jocs de París, Joan Garcia,
ja es coneixien. Però Amèric Garcia hi ha una característica que els uneix, que tenen en comú. Sabeu quina pot ser?
El cognom?
Home, ostres, no, home, no seria tan, tan evident. Si el cognom, no sí, també. No, no, les bromes.
Ah, que són molt de la broma. D'Eric sí que ho han dit. Sí que
Eric és dels més bromistes. Uh-huh. I Joan Garcia també. És un tio molt divertit.
Pues no, no ho hauria dit mai, veus? Ja?
Doncs sí, és el típic que, si tu el tinguessis amb el grup de WhatsApp, el primer, saps com l'Arbussà que fa stickers de seguida, de fotos teves i...
L'Arbussà fa coses que és millor que no.
No, no, però és que ell...
Que, o sigui, que la gent no sàpiga.
L'exemple, és el típic que fa molts stickers ràpids. Va, va, d'acord, molt
és
bé.
És l'Arbussà del vestidor, és seria la...
Bé, he dit que és el gendre de Catalunya. No sé si Arbussà seria el gendre que volia, que voldria Catalunya, però vaja. Sí, doncs que és molt divertit. Està encantat Joan García amb, el, amb els entrenaments i la feina que fan els porters del Barça. Es porta molt bé amb Stensden perquè el cuida molt, diu, la relació és molt bona. I
això,
dels...
això ja ho deia Iñaki Peña.
Sí.
Per tant, haurem d'arribar a la conclusió que Stensden també és un gendre més gran, però un bon
no,
gendre.
No, però fuma, tal, no, no és, no és ideal.
Què vol dir?
Que no, no ho sento,
és tiet,
no
és... És el tiet guai.
No són els valors que
no
volem...
No són valors que volem transmetre.
És el tiet guai.
Estic bastant d'acord amb el concepte tiet.
És el tiet guai.
Sí, però no és el gendre. No ens esviem del tema, que estem parlant de Joan Garcia, que aquests dies està... Ell, al principi, el que més el va sorprendre quan va entrar al vestidor del Barça i els primers dies d'entrenament va ser el talent que hi havia en aquell equip i el bon ambient. Ara que es parla tant d'egos, el bon ambient que hi havia. Ell, la seva vida li ha canviat gaire? Home, una mica, sí. Clar, evidentment, has fitxat d'un equip espanyol a un equip que té una repercussió mediàtica molt més gran. Canvis que ha hagut de fer, per exemple, ell vivia a l'Eixample Esquerra en un pis llogat, en un bloc de pisos a Barcelona, i doncs li han dit, home, ara t'aturarà una mica més la gent pel carrer, millor doncs un lloc més discret o, vaja, més apartat.
I al Baix Llobregat.
S'ha llogat una casa prop de la Ciutat Esportiva.
Però hi ha algun jugador del vestidor del Barça que encara viu a Barcelona, eh?
Ah, sí, molt bé. No, no, sí, no dic que no es pugui. Sí, que...
sí, sí.
Fins, l'últim entrenador vivia al, al centre de Barcelona.
I l'actual?
L'actual.
Viu aquí a prop sí, de la ràdio.
Sí, té raó, té raó.
No és el centre.
Jo me'n recordo molt...
El Turó Parc no és el centre de Barcelona. Estem d'acord que és la zona, una zona bona de Barcelona.
Sí,
bona.
La zona alta, sí, sí, zona alta de Barcelona.
Com a centre, com a un lloc absolutament cèntric. No? Ja sé que el centre és a Plaça Catalunya, però...
Vaja. Oh, l'Eixample, sí. Però sí, sí. Vaja, bé.
A Plaça Catalunya hi vivia Diny.
Que... Sí, és veritat.
De la Rambla, sí, sí, exactament, ho veig, ho recordo.
Sí, Ter Stegen vivia per Gràcia i al ja, metro no? I això... No, ara crec... Per aquí, també.
Ah, sí.
Per al
sí,
Turó
sí.
Parc, vull dir.
No, no sabia, no.
Estem seguint el que no sortia.
Bé, ens estem... Sí, és que no sé, ens estem desviant l'altra vegada. Bé, en fi, li agrada molt la muntanya i fer senderisme, és a dir, els seus dies de festa, més que agafar avions i anar de viatges lluny, ell fa muntanya, és
home,
molt
és de
Catalunya,
de Sallent,
és de Sallent, els seus pares viuen a Sallent, segueix fent la mateixa feina al seu pare, vull dir, tot això, una família i un entorn molt humil i que l'estan ajudant i l'han ajudat molt. Aquests dies, últims dies de festa, per exemple, què ha fet Joan Garcia? Doncs agafar el cotxe amb la seva parella, Inna Albacete, amb una protectora d'animals, a acollir un,
molt bé,
un
molt
gos
bé.
Que es diu Otto. És una nova incorporació que ha fet Joan García a la seva família. Molt coseta ràpida.
Definitivament aquesta informació era del que no sortia d'aquí.
Sí, però no s'està agradant.
No, no, dic, sí. dic
si
el tema del gos.
Si no me'n vaig al que no sortia,
no,
però ràpid.
Dic, el tema del gos, no? Tota la resta
doncs,
que has explicat.
No, espera, el menjar... diríeu japonès, com tots. No, italià, és el seu menjar preferit,
molt
restaurants
bé,
italians.
Bé.
Manies, per ser porter, poques, normalment diuen que en tenen més. Una, jugar sempre amb màniga curta, plogui, faci fred, sota zero, és igual, ella amb màniga curta. La música o la cançó que escolta abans de sortir als partits per concentrar-se és aquesta.
Ha sonat el Dragostea d'Impella.
Sí, sí, és un...
És com un mix.
Sí, és una barreja aquí. Bueno, és que m'hauria d'estudiar més la cançó, però no et puc definir la cançó.
No està,
vull dir, és
per concentrar-se Rihanna. I motivar-se una mica, no?
Sí,
no?
Sí, li agrada. És una miqueta aquest és l'estil. Bé, i a partir d'aquí les coses bones me les guardo.
La setmana que ve.
No, és l'últim que us he dit. Aquell moment, aquells dies de decidir a Joan Garcia que havia de decidir el Barça o totes les ofertes que tenia. És cert que ell sempre té el gran objectiu que té és guanyar la Champions i molt màxim de títols. Quan li va arribar l'oferta del Barça
el fet de no moure's de la ciutat i poder tenir aquesta oportunitat d'anar un equip per anar aconseguir aquests objectius és un argument que li pesava, que pesava molt. De fet, ens diuen, no va tenir mai cap dubte de fitxar pel Barça, tot i que li sabia greu perquè estava veient que feia mal a gent de l'Espanyol pel fet d'anar a un rival, però que no va dubtar mai d'anar al Barça. Va parlar molt amb Olmo, va parlar amb Deco. En aquella conversa, Joan García a Deco li demana sobretot coses molt específiques de com és el dia a dia dels entrenaments, com es preparen els partits, com entrenen els porters, i a Deco això li va agradar molt, li va explicar, i després tot el que li va explicar és el que ha passat, i per això Joan García està ara mateix tan convençut. La conversa amb Hansi Flick, que ja us he explicat, i una altra d'aquestes coses, aquells dies que ell deia les converses quan estava pensant per fitxar pel Barça, que li agradava, és que estava veient que al Barça hi havia una generació molt jove, de molt talent, que tenia molt futur, i que ell volia formar part d'aquest nou Barça on podia guanyar tantes coses.
Doncs molt interessant, com sempre, la navegació per les profunditats de Joan García i del seu aterratge. Ara estava pensant en aquells dies que Joan García es va convertir en el personatge més buscat de l'Espanyol en termes esportius, enteneu? El volien matar, els del Barça esperant a veure quin dia pagaven la clàusula i es feia oficial. Va haver-hi un parell o tres de setmanes que Joan García a la sopa.
I en aquell moment...
I això, portar-ho, no ha de ser fàcil.
Ho va passar malament.
Moltes vegades sí, parlem de com ha de ser Lamine. Aquelles setmanes en concret, si Joan García no havia de ser un plat de gust.
Però va jugar el partit de Catalunya, el Johan Cruyff, i hi havia gent de l'Espanyol amb la samarreta de Catalunya o amb la samarreta d'Espanyol i gent del Barça amb la samarreta del Barça o de Catalunya, i s'escridassaven darrere la porteria de Joan García, s'escridassaven pràcticament entre ells. Joan García estava jugant, però exacte, hi havia, i a part el Johan està molt a prop de la gespa.
Però aquell mateix dia a mi, per exemple, em va sorprendre la naturalitat de com ell portava la situació, que ell... amb una situació absoluta incertesa de si fitxaria o no pel Barça, no va tenir cap problema per atendre els mitjans de comunicació, que el normal, o en moltes situacions, molts jugadors el que fan és ara no parlo perquè ara no és el moment.
En un tres i no res va fer l'entrevista amb el Tot Gira perquè li donessin el Premi Harke.
Que tampoc la va anul·lar, que no podria haver estat.
Va voler rebre el Club S i companyia, i al cap de res, aquell dia podia haver dit, escolta, que parli no sé qui...
Sí, sí.
I efectivament va voler donar la cara a ell, que suposo que no s'ho va passar bé, però com a mínim ho va entomar amb personalitat. Bé, estem enamorats de...
Sí. Jo estic d'acord amb el titular de la Laia, abans que comencés a explicar això, i de Joan García, una cosa que també m'han explicat des del vestidor és que també parla en català amb la gent del Barça, llavors que se sent encara més català dins del vestidor. L'any passat parlàvem molt de... Escolta, amb tots aquests Cobercís, Èrics... caçadors, són d'aquí, són del planter, són de la casa, són catalans. Per què quan fan algun vídeo de promoció del Barça estan jugant a la consola i acaben parlant en castellà? Doncs que Joan García fa una mica també escombra cap a casa, que amb tots aquests parlen en català, i que Fermín és el primer que parla en català amb Joan García. Que no canvia d'idioma. Molt bé.
Ens agrada tot, de Joan García.
Ens agrada tot, no hi ha cap paró.
No estic trobant cap tipus de pega.
No, i tant.
I a sobre para.
A sobre atura i juga bé. És
col·lateral, però a sobre para.
Me'n vaig a una cosa tècnica, em deixes un moment?
No, per favor.
Una de les coses que m'ha... No que tingui dubtes, però volia veure com sobrevivia o com se'n sortia, era la presa de decisions sota pressió una mica. Perquè a l'Espanyol no se li exigia, diguéssim, que filtres una passada per dins, una passada curta, o que llegís bé la primera passada. I davant les poques vegades que han pressionat alguns rivals, no s'ha posat... O sigui, la comunicació no verbal, el tio està tranquil, controla la situació i passa per dins si cal, en curt, o picadet en llarg, com la que va fer el Gamper amb el Como, recordo, sobre el Rashford, no? crec que era.
Ah, sí, és veritat.
Per tant, són sortides amb poço, que es diu, no? Amb prestància.
L'altre dia hi ha una acció, diria que ja ho vaig comentar dilluns, una pilota morta al final del partit que va al corna, quan el Barça ja anava amb pressa per intentar fer el segon gol, i ell creu que l'agafarà dins de l'àrea i no pot, i li queda amb els peus al racó.
Sí.
I amb un tio del Rayo que venia, i vaig pensar, la fotrà
a la
Manzanares. I va esperar que vingués el del Rayo i li va fer un petit barret.
Doncs això...
Per donar-li a Koundé, vaig pensar, ostres, sí, doncs a mi això...
És fred, és aquesta fredor, a mi també. Això també
impressiona més que veure el pare, que és la seva feina principal, evidentment.
Això, i el que deia la Laia també, les distàncies. Estic molt d'acord, perquè com a central jo em fixo molt en el porter de darrere, si el tens a prop o lluny, perquè més jugant al fora de joc tan avançat, l'has de sentir bastant a prop. i ell les distàncies és valent i surt bastant a protegir els centrals, perquè hi ha alguns moments que es necessitarà. Ja n'ha intervingut en unes quantes, i recordem que sí que és veritat que Chesney va tenir un parell d'errades quan va arribar del timing de la distància.
Sí, no el sabia calcular,
exacte,
és veritat.
Exacte, i Joan ho ha agafat molt bé. Sí, sí.
Molt bé, doncs Joan García, l'estrella de la setmana segur, i de moment jo diria del que portem de temporada, amb permís de Lamin Yamal, que ara en parlarem. Alguna cosa més, Laia?
No, de moment no.
Mercès.
Adéu-siau.
I del darrere, al davant, Ruth Vila, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Arribant des de Polònia, unes declaracions de Lewandowski que a mi particularment em criden l'atenció.
Sí, en roda de premsa amb la seva selecció ha explicat que aquest any no es fixarà tant amb els minuts que tingui, no tant amb la quantitat, sinó amb la qualitat d'aquests minuts. I destaca que entenc que no ha de jugar per decret, que el Barça té una plantilla àmplia i es poden fer rotacions. Reconeix que el curs passat va arribar molt justet a final de temporada de forces, que va acabar lesionant-se i que va haver moments en què es va sentir molt cansat. Per tant, aquesta temporada vol analitzar com es troba en cada moment, parlar-ho amb els tècnics i decidir si juga o no. Per tant, obert a les rotacions molt més que la temporada passada Lewandowski, i fins i tot doncs el pressionaven amb el tema que els últims partits que ha estat disponible ha estat suplent, ha dit no passa res, vinc d'una lesió i hem d'anar a poc a poc per agafar aquests minuts de qualitat.
Molt bé, us sorprèn, Gerard, Mireia, aquest posat de Lewandowski?
Que a mi no, o sigui, sempre he tingut la sensació que, com a mínim des que juga del Barça, que Lewandowski cada vegada està més obert a acceptar les seves limitacions. Amb Xavi potser perquè van tenir discrepàncies i això ja era una cosa més extraesportiva, però Lewandowski la temporada passada ja la va acabar molt content dels seus registres, molt content de tot el que havia aconseguit i conscient, com deia ara la Ruth, que la benzina se li estava començant a acabar, i a mi no em sorprèn. O sigui, crec que és un tio que ell vol seguir jugant al primer nivell i que per seguir jugant al primer nivell prefereix reduir minuts, tenir-ne menys amb més qualitat, que no pas anar-se'n a qualsevol altra lliga.
Jo tinc la sensació que és un tio que controla bastant la gestió del seu físic, tenint en compte que també està casat amb una nutricionista i pot tenir un suport bastant important en aquest sentit a l'hora de decidir quan puc ser més important per l'equip o quan no, i que tingui aquest punt de paciència està bé, però no deixa de ser meritori, perquè és un davanter i els davanters van per feina i no volen regalar minuts i volen gols, vull dir que, bueno, però estic, no sé, jo crec que està bé el que està fent de moment.
Però és que no ha de ser casualitat que les dues temporades que ha començat molt bé, la primera i la tercera com a jugador del Barça, ha acabat justíssim de forces.
Doncs
En canvi, la segona no va començar tan bé i va tenir un bon final. Probablement ell també se n'adona d'això. I ell també veu que l'any passat, en el tram decisiu, justament és quan està lesionat i no pot ajudar l'equip. I deu preferir, doncs, ara agafar això que dèiem abans de Condé, no? Anar a Diesel, i ja en el moment que arriben els títols segurament ja no tindrà tanta paciència a l'hora de veure's a la banqueta.
Ara el Gerard parlava de... Està casat amb una nutricionista. I és que això... pel que em consta, tots dos es miren molt en l'alimentació com l'exercici que fan, i ara diré un Excel, segur que no és un Excel, però que tenen molt controlat
els pics de rendiment, o no?
Sí, però ara te la busco. Exacte, o sigui, en quin moment de la temporada...
Depèn
com està a principi de temporada, farà una cosa o que farà una altra. Depèn com es troba al mes de novembre, van explicar que era cada dos tres mesos vista, i que ell, a partir d'això, del que menjava, de l'entrenament a la ciutat esportiva i fora del club, i les hores de son, i hi havia una altra tercera, ara us ho buscaré, ell sabia... sense lesions pel mig, a dos mesos vista, quan aguantaria i quan no aguantaria.
Bé, no oblidem que hi ha Mundial, a més, aquest any, que serà el seu últim Mundial, i bé, en fi, jo crec que va tot junt, però a mi em sembla molt honest, perquè sabent que ets un tio que té 37 o 38...
37.
Jo crec que 37.
Que tothom està pendent del teu DNI, sortir dient la temporada passada se'n va fer llarga, que li va passar ell, i els hi va passar a tots, a mi em sembla que és un rat.
També se li exigeix, jo crec que de la manera que vol jugar Flick, ell és conscient que se li exigeix un desgast en la pressió que
ja no
pot anar just, exactament, o que no pot donar, i que, per exemple, Ferran Torres dona molt més en aquest cas. Llavors Lewandowski participa menys al joc, però té unes xifres que pocs davanters les tenen. Per tant, bueno, seguim això. Jo crec que ell prou intel·ligent i es coneix el seu cos com per anar-ho fent.
Doncs
Vam fer servir la paraula Everest de rendiment per novembre, febrer i maig.
Mm-hmm. Novembre, febrer i maig.
Novembre, febrer i maig.
Per si ve un altre 5 novembre que ell pugui fer dos o tres hat-tricks i ens pugui...
Exacte, ens pugui salvar.
I ens pugui ajudar. Rut, gràcies.
Fins ara.
Una pausa i torna a la Casa Talents. Ara venim.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Ei, vols una operadora de fibra i mòbil que parli el teu idioma? Parlem.
I cobertura sense límits?
Parlem.
I per fer créixer el meu negoci?
La que jo recomano? Parlem.
Parlem, l'operadora que sempre respon.
Truca al 1713 o entra a parlem.com.
Quan s'apaga el semàfor, s'encén la passió! Del 5 al 7 de setembre vine a gaudir dels ídols de l'asfalt al Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP al circuit. Aconsegueix ja les teves entrades a circuitcat.com. Viu-lo!
Ja veurà com gaudeix d'aquest veler.
Segur que sí.
A veure, sap el que és vapor, estribor, el que és la proa d'un vaixell?
Em sona bé.
La proa és la part de davant i la popa la de darrere.
Jo el que tinc més clar és això de l'abordatge, que ho he vist a moltes pel·lícules. Això quan ho farem?
Això quan tinguem clar tota la resta.
Tu tranquil, que si et toquen els milions de l'euro jackpot de l'11, tens tota la vida per aprendre a gastar-te'ls. Aquest divendres per tan sols 2 euros, pot de 74 milions d'euros. Eurojackpot de l'11, milionari forever.
11, ara i sempre, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
A Mundo Deportivo, ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Tenen solució als defectes de parla de la gent?
La intel·ligència artificial emprendrà la feina?
Per què els catalans ens diuen garrepes?
Ah, i una altra pregunta.
Ei, un moment, d'un en un. Ara mateix no tinc totes les respostes, però buscarem els millors experts per aprofundir i aportar tots els matisos. Trobarem la solució.
Perquè no totes les preguntes tenen respostes simples, arriba la solució.
Escolta, Carot, on puc trobar un serraller de guàrdia quan sospina?
Ui, no, mira, crec que t'has confós de programa. Això busca-ho a Google.
De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, la solució. Amb Elisenda Carot.
Quantes vegades hauries desitjat llançar el despertador per la finestra? Quants cafès necessites per ser persona? Matinar no és una missió senzilla. Però aquesta temporada tot serà diferent, perquè a Catalunya Ràdio arriben...
els matiners.
Salta del llit amb alegria i engega el dia amb el despertador que desperta els altres despertadors.
Us prometem que mai haureu desitjat tant llevar-vos a les 5.
De 5 a 6. A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Després de dinar, amb la panxa plena...
Premi Cerverí 2025.
Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
Una de les 8 candidates és... A la Gandula, del Poni Pisador i Joan Garriga.
Fa bon temps i passeirem a la Gandula.
Troparàs les 8 cançons finalistes a catradio.cat.
Pots votar la teva abans del 7 de setembre. Premi Cerverí 2025.
Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.
Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
Tot costa.
La Casa Talents.
Tocats, 7:45 del vespre, hem parlat d'un munt de jugadors i avui recuperem la persona que ens parla de jugadors aquí al Tot Costa, o que ens parlava, perquè avui la recuperem després d'un parèntesi i estem extremadament contents. Andrea Ors, bona tarda.
Bona tarda, gent.
I ben tornada.
Moltes gràcies.
Vam faltar els triples d'esquenes i tota aquella sèrie de girs de l'Andrea a l'hora de parlar de futbolistes.
He vist que us mola molt Joan García. Dimitrovic té cosetes, també, per si us voleu acostar.
Crec que ha arribat un pèl tard.
Tu que vens a parlar-nos del mercat per això, Joan García, 25 milions d'euros.
Volies que digués que és un dels millors fitxatges de l'estiu, per mi, clarament.
Sí,
no? Quant a quantitat,
qualitat,
sí, per mi és el millor.
Caram, doncs ja podríem tancar aquí la secció, ja tenim el titular, gràcies.
Que fàcil us ho he posat.
Bueno, l'Andrea ja sabeu que és qualsevol cosa menys mainstream i li hem demanat que ens repassi l'escaparella. Són les operacions més destacades d'aquest mercat que es va tancar dilluns a la nit.
O sigui, no us he portat els jugadors més top, us he portat els jugadors que
us
poden sorprendre cap a bé, però cap a malament també. Però els de cap a malament, no m'ho recordeu, sisplau, quan acabi la temporada. No,
després farem un recordatori. Després farem un recordatori en
positiu. Paper i boli, eh?
Passarem factureta.
Home, clar. No.
Si no, quina gràcia. Si no, quina gràcia.
Tot són factures aquí al Tot Costa.
Va, comencem amb Thiago Almada, de l'Atlètic de Madrid. Sorgeix a les categories inferiors de Vélez, que és un dels clubs que millor treballa el talent juvenil a l'Argentina. Debuta amb 17 anys, juga més de 100 partits, marca 24 gols, i quan veies que hi era un jugador que estava preparat per donar el salt a Europa, marxa a jugar amb Tata Martino als Estats Units dos anyets. Després juga un any a Botafogo, no fa molt bé perquè guanya la Copa Libertadores al Brasil, i estem parlant del típic interior, mitja punteta, molta qualitat, molt tècnic, molt habilidós. Jo crec que ara està una miqueta falt de ritme, perquè heu de tenir en compte gent que ve de jugar a lligues on Luis Suárez es considera un jugador ràpid. Per tant, hem de tenir paciència. L'Atlètic de Madrid s'ha deixat 40 salmons. Per mi és un bon jugador, però no sé si m'acaba d'encaixar amb aquest tècnic que jo crec que quan veu el talent s'atabala una mica, saps?
T'haig de dir que, evidentment, la figura de l'Atlètic de Madrid és Julián Álvarez, però el que he vist aquesta temporada, i els resultats no l'avalaran gaire, per mi és el que està jugant millor de l'Atlètic de Madrid, és el que m'ha cridat més l'atenció. Jo el tenia poc vist perquè ha anat a llocs estranys, però em sembla, si confirma el que apunta, em sembla un bon fitxatge, tot i els 40 salmons.
No li he dit abans al Jordi pel WhatsApp que diguis això.
No, avui et rebo, fins i tot ja veuràs que hi haurà una secció de medalletes per la Caixa Talents.
Com Anthony al Betis, pràcticament.
No, per què?
Si la reps com Anthony al
Betis. Ah, sí, mira, Andrea de
Igual.
Triana.
Va,
has
següent...
perdut rodatge d'agafar els gags de
sí,
l'Andrea.
És que va molt ràpida.
Però la Sònia està... Sí, està més ràpida. Sí. El següent és Enzo Barrenechea, del Benfica. L'equip portuguès ha pagat només 15 milions a l'Aston Villa. Aquest nano surt de la Juventus, després d'aquest club fes una molt bona feina de scouting. Vull dir, tu anaves a veure la Juventus, el filial i el seu juvenil, i et podies trobar a Enzo, et podies trobar a Soler, que ho està fent molt bé a la Roma, i a Hausen, del Madrid, que el van firmar del Màlaga.
A Hausen ens vas parlar aquí, també, no?
Em vaig parlar quan estava cedit a la Roma. Medalleta, sí. Així, per
doncs
quan...
Doncs és una bona
per quan vagi tot malament. Sí, ell va sortir, o sigui, surt de les inferiors del Màlaga, de ben petit ja el signa la Juventus, exacte. I allà va seguit a la Roma.
Bueno, i a Anglaterra després.
I, sí, però allà ja és traspàs.
Exacte.
Al Bournemouth. Doncs Enzo Barrenechea, podem dir que és un pivot organitzador, que alhora et recupera moltes pilotes per la seva intuïció i la seva col·locació. A més, crec que pot fer molt bona parella amb Richard Rios, que ha signat el Benfica, el Benfica del Palmeiras, tot i que us he de dir que aquest jugador, com diria Santi, no seria la birra més freda de la nevera. Vull dir...
Quin dels dos?
Richard Rios.
Vols dir que és justet?
Una miqueta.
La veritat és que...
Avui li està costant al Jordi.
El Mundial de Clubs em va cridar bastant l'atenció Richard Rios.
O sigui, jo crec que són dos jugadors que el Benfica en dos anys els podrà vendre per 40-50 milions.
Benfica amb això i té la mà absolutament trencada. Per tant, t'agrada Thiago Almada, l'Atlètic de Madrid, t'agrada Enzo Barrenechea al Benfica, què més has triat?
I Lucas Chevalier, del PSG. Després de la fumadeta de Donnarumma, el PSG decideix signar el porter amb més potencial de França. És un porter que és molt bo sota pals, que té gran capacitat de reacció en distàncies curtes, és bon en l'1 contra 1. És veritat que, tot i que fa un 90 en el joc aeri, a mi em deixa... més dubtes, però és un porter perfil Joan. A mi m'agrada molt. Jo crec que és un dels porters amb més futur d'Europa.
Aquest, jo particularment el vaig descobrir l'any passat en l'Illa Madrid i va fer una actuació espectacular i vaig pensar, cony, no m'imaginava que acabaria el PSG. Després va començar a entrar en travesses pel Barça quan estàvem mirant porter. És millor que... Ens els has col·locat en el mateix nivell. Si tu poguessis fitxar-los a pes, Joan?
A mi Joan m'agrada més, però perquè també crec que el conec més.
És possible.
També l'hem vist més, no?
L'he vist més, exacte. I l'he vist més en directe, també.
I Chevalier, quin preu...
Clar, aquest és el tema. Han pagat 40 milions.
Clar, és el doble, gairebé el doble del que es va per Joan, gairebé.
Molt bé, doncs tres noms, tres operacions que val a la Casa Talents. M'has dit que venies a destrossar-ne alguna o ho entres malament?
Com a destrossar-te alguna?
Alguna operació que no t'hagués agradat?
No, però tinc un triple d'aquests que m'agrada.
Fot-li. Sí, tira.
Que bé em coneix el Salva. Ho està pillant més ràpid que tu avui, el Salva, Jordi. L'últim és Edon Zegrova, de la Juventus. Què?
Ho he vist avui i he pensat, l'han clavat, aquests tios.
T'agrada molt?
Molt. També el vaig descobrir el dia del... És que jo només veig partits de l'Illa.
Sí,
només els del Barça i els de l'Illa.
Arriba a l'Illa pagant 20 milions, és extrem. A mi m'agrada perquè és un jugador que jo considero que està bastant taradet. Decideix molt bé, però és d'aquells jugadors per pagar una entrada. Perquè és molt tècnic, és molt habilidós, és molt creatiu. O sigui, és d'aquells jugadors que en un torneig curt et ve el Crystal Palace, saps? I et paga 80 milions perquè l'han vist jugar 4 partits i ho ha fet molt bé.
Molt bé.
Com es diu? Ens l'apuntarem per...
Zegrova.
Zegrova.
Per les facturetes.
Zegrova. Jo no el conec directament, perdoneu. No el conec, no, aquest... però si s'ha de passar alguna factureta li passarem.
Corregeix-me si m'equivoco. Jo crec que l'any passat contra el Madrid va jugar, és esquerrà, però va jugar a la dreta. I els va tornar absolutament bojos. O sigui, cada vegada que agafava la pilota encarava
no
més
recordo,
una bala.
No el recordo. No el
I a mi em va cridar molt l'atenció perquè no n'havia sentit a parlar més. I honradament crec que no va fer res més en tota la temporada, però a mi aquell dia em va
guanyar. És que és un jugador totalment de highlight.
Sí. Per això és un triple, per això és un triple.
Per això és un triple, i recollint una mica cable, també, els últims mesos està lesionat. Però, per si va malament el tema...
Jo diu una veu més baixeta, no?
Bueno, escolta, l'han
fitxat
quan n'han pagat, per ell?
20 milions.
Clar, clar.
Barat.
Barat.
Em sembla barat. Va, a part d'això, encara que no vulguis ser mainstream, és obligat preguntar-te Birds 125, Isaac 144... Ja sé que els jugadors valen el que algú està disposat a pagar, vaja, els jugadors i tot, a les coses, si algú està disposat a pagar X per allò, és que ho val. Isaac per 144 no és una mica anada d'olla?
O sigui, per mi els dos són anades d'olla, per mi és una borrada pagar tant per jugadors que no són top 10 del món, tot i que potser els top 10 del món no els pots pagar perquè no tenen preu.
Amb això
no
vols dir
preu?
Que Isaac no el col·locaries entre els millors nous del món?
Sí, però no... dels millors jugadors del món. Yeah. Són, són dues llistes diferents.
No és un potencial pilotador.
Bueno, té preu. Ho haurà de demostrar.
Sí
que és veritat que per mi dona un salt qualitatiu al Liverpool que necessitava més aquest punta d'àrea que l'any passat havia jugat allà molt Luis Díaz, per exemple, i Birds per mi és un talent generacional, tot i que li està costant les primeres jornades. Perquè és bastant baixet, xoca i vola, saps?
Ha desplaçat a Szoboszlai al lateral dret, Birds.
Exacte.
Imagina't.
Sí.
Szoboszlai està jugant al lateral dret.
Tot i que crec que...
un 8 mitja punta jugant al lateral dret.
Els dos laterals drets lesionats, eh?
Sí, però de moment, Szoboszlai, que ningú es l'hagués imaginat, crec, almenys jo, de lateral.
No.
Perquè un jugador amb aquest colpeig de pilota que té i... mig del camp.
I el tio es va enfadar i l'altre dia va fotre un golaç de falta.
I ja que parleu de Lewandowski, també comentar una mica els preus que s'estan pagant pels puntes. Vull dir, no només Isaac, també Etiquite, després el Newcastle ha pagat 90 milions pel punta de l'Stuttgart, el Nàpols s'ha vist obligat...
Waldmate o una cosa així. Ens en va parlar el Torquemada, que jo no havia sentit a parlar mai, i després he començat a veure coses i...
I llavors el Nàpols també s'ha vist obligat a pagar 40 milions per Højlund, que al final Quique García va fer més gols que Højlund l'any passat. Però és veritat que allà a Itàlia sí que va funcionar a l'Atalanta. Però perquè veieu que els puntes van cars. Sí.
Mira, clar. Això va relacionat amb la medalla que li volia posar l'Andrea, perquè vaig estar revisant, i aquest estiu han estat notícia Gyökeres, que ha fitxat per l'Arsenal vora 80 i escaig, si no 90 milions. Sesko, que ha fitxat pel United, si fa no fa. I l'Andrea ja ens en va parlar aquí, en l'anterior etapa de la Casa Talents, fa més de 2 anys. Per tant, en aquella època en què ella deia, ara em tiraré... A més, recordo perfectament que Sesko vas dir, em tiraré un triple, i el United...
Doncs
han pensat que... Sí.
Un triple, ets Stephen Curry, eh?
Bueno, he de dir que potser no ho tenia tan clar, vaig dir un triple.
No, molt bé.
El Gerard i la Mireia, més enllà de qüestions filosòfiques, no es pot ser que anem pagant aquests dinerals. Us sembla que Isaac val això?
No,
ho dic
no,
perquè és un jugador que... No, fa la sensació que no el podrien pagar ni de conya, però que el Barça el tenia en cartera.
Jo crec que no, però és el mercat. Mira quan has pagat aquesta quantitat. L'últim dia, no? O què?
Sí, sí, l'últim dia de mercat.
L'últim dia, perquè allà ja vas amb urgència, emergència, aquí ja tothom va a lo que al principi de juliol era impossible l'operació, resulta que al cap de dos mesos es fa. Ni tens temps de negociar, ni res. El preu el posa al mercat i l'urgència de cada club. Que val aquest preu? Segurament no. Però jo crec que Isaac, per mi és un magnífic nou. A més, fa molt temps que està a l'òrbita del Barça, ja, Isaac.
Sí.
I mai s'ha pogut fer front a una operació d'aquestes característiques.
Jo ho trobo un disbarat. El Gerard coneix el mercat molt millor que jo, però jo ho trobo un disbarat.
Però és que això, és, com deia l'Abdet, depèn el Liverpool, segurament tenia aquests diners...
I prioritzes un punt.
I té aquesta necessitat.
Prioritzes un davanter. Però
ves que justament havent fitxat Ekitike, la necessitat ja no la tenien. A mi el que em sorprèn, el que vull dir quan és car o no, és que jo no sóc director esportiu, gràcies a Déu, per tots els equips del món, però hi ha jugadors que diuen...